6:04, és tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'Insular de Menorca ha firmat avui matí un acord de col·laboració amb Estampadora Maonesa, una empresa bijutera que fa feina a Mo des de la seva fundació l'any 1954, quan el sector de la bijuteria era el motor econòmic més important de la nostra illa juntament amb el sector descalçat. El conveni signat és amb l'objectiu d'avançar cap a una economia més diversificada i manco dependent del turisme, i per fer feina també en la inserció laboral de persones que estiguin dins el servei d'orientació laboral de l'àrea d'ocupació del Consell. En un moment on l'economia depèn del turisme, com aconseguir revifar la potència de sectors històrics com és el de la bijuteria i el descalçat? Avui ho debatrem. Molt bon dia, amies i amigues. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca. IB3 Ràdio, és dijous 30 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
És el Dia Internacional del Jazz. En John Coltrane sonant avui al Dia Menorca. Pere Gibert, com estàs? Bon dia!
Bon dia i bon jazz.
Bon jazz. Avui a la ciutat, centre neuràlgic i bressol del jazz Chicago, hi ha una festassa, tu. Allà
sí,
és on se celebra així més grossament el Dia Internacional del Jazz, amb un concertàs que reunirà noms, els noms més importants del panorama de jazz actual internacional per celebrar els orígens d'aquest gènere, entre els concerts en Gregory Porter. Take my hand, let it set you free. Keep on working on your destiny. There's healing in the air, get touched. Can you feel it? 'Cause the magic is love. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Can you dance with the devil till he's off your back? Una de ses artistes que també sonarà avui a Chicago és la saxofonista xilena Melissa Aldana. El passat 27 de març va estar aquí a Menorca en un concert espectacular en el Teatre d'Esborn com a cap de cartell de la 28a edició del Menorca Jazz Festival. Poc d'història, va. L'època de més esplendor va ser la dècada dels anys 20. Els músics de jazz pujaven pel Mississippi, des de Nova Orleans fins a Chicago. Allà arribaven i s'hi quedaven. Alguns, per exemple, en Louis Armstrong, King Oliver, van ser alguns dels que van desenvolupar l'estil de Chicago del jazz. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear. Quina meravella, oh no? El jazz, posis qui posis, clàssics, actuals, és espectacular aquest gènere.
Sempre sona bé i acompanya.
Sempre sona bé, acompanya i et porta allò un moviment, no? Pioneres de la música jazz, dones, Nadoli Jones. Ella va néixer a Chicago el 1908, va ser una destacada trompetista, trombonista, directora de banda de l'època anterior en Louis Armstrong. sonava. Va ser la primera dona trompetista que va gravar un disc, quan en aquella època i en el món del jazz era impensable que una dona pogués estar dins aquest món, era un món d'homos. El protagonisme de la dona en aquella època no traspassava les quatre parets de casa seva. I menys actuar en un local nocturn ple d'homes, això no era gens acceptat. Ella és na Dolly Jones, però una altra dona, per exemple, una de les primeres pianistes, la dona d'en Louis Armstrong. Ella va ser la primera dona en dirigir una banda de jazz a Chicago als anys 20, Lil Harlin, i la primera dona cantant de jazz afroamericana. La primera en guanyar un premi Emmy el 1958, la irrepetible Lady Ella, Ella Fitzgerald.
I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do.
Pot fer un bloc, el joc, el Lady Ella, però en català Lady Ella. Ella, la grande, o no?
Ella mateixa.
Ella mateixa, la Fitzgerald. Anesthesia in my fist. Axel Camarasa, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, bon dia. Que t'agrada el jazz, a tu?
Sí, prou.
Sí? Saps com ve la paraula, jazz?
No.
No? Va, que t'ho explicaré, tu saps, Pere?
No.
No? I de la paraula jazz prové de la paraula jazz. Jazz, jazz. O sigui, Z amb S,
ah, vale.
Doble S. Significa entusiasme, el que esteu ara mateix vosaltres posant aquí en el programa, eh? Energia. Entusiasme. En jerga afroamericana que feia referència al sexe. Una paraula que va evolucionar del plaer corporal al plaer musical gràcies a l'entusiasme del públic en un concert de la banda The Original Dixieland Band i un grup que es considera el pare d'aquest gènere. Un dels assistents va cridar "Jazz irà, boys!" I d'aquí...
Sí, és un despiporre total.
El jazz, que es devia fer servir moments així entusiasmats
i energètics sexuals. I van posar dues etes, que queda millor.
Van posar-hi el jazz, i ara és això, perquè la música jazz en té d'energia i entusiasme,
sí.
No?
Idò. Sí, tant.
Vinga, va, que seguim, que seguim. Als anys 20 hi va haver un músic de jazz, en Billy Tipton, que va obtenir un gran reconeixement. Resulta que el morí l'any 1989 i al realitzar-li l'autòpsia es va descobrir que en Billy no era un home. Era una dona, na Dorothy Lucille Tipton, pianista i saxofonista que va decidir fer-se passar per un home quan tenia 20 anys perquè tenia clar que sent en Billy podria dedicar-se a la música i sent na Dorothy no. La música era la seva passió, ningú sabia el seu verdader sexe fins que amb 74 anys va caure mort a la seva autocaravana. Resulta que l'home es va casar fins a amb 5 dones. Ninguna d'elles ho va saber. Va tenir 3 fills adoptats. Els fills tampoc ho sabien. Va compartir camerino amb molts homes durant anys de carretera, concerts, escenaris, i ningú ho va sospitar mai, ni la seva família, fins al dia que al fer-li l'autòpsia li van llevar sa roba i van saber que en Billy era na Dorothy.
Uau!
Tantes dones de la història que s'han hagut de disfressar i canviar de gènere per poder aconseguir els seus somnis. Avui un homenatge a tots els, totes les persones que ens van portar el jazz fins a dia d'avui. Bueno, aquí a Menorca tenim el pianista de jazz de renom internacional. Aquí també li enviem una forta abraçada, en Marco Mezquida. I la pregunta va per aquí.
Vinga, va.
Som-hi.
Quants discos té editats en Marco Mezquida, entre ell com a líder i col·laboracions amb d'altres artistes?
Uf, molta cosa té.
7.
No,
set.
Més.
Home,
més.
No. Va, més. Tu què dius?
50.
50, eh? Axel, et donaré una segona oportunitat perquè, mira, no pot ser que només en tingui que diguis.
Edita molta música,
set.
Sí.
En Marco
i fa moltes col·laboracions.
Molts discos. Si 7 en presenta cada setmana, en deu presentar 7?
7.
Set.
Doncs... 90.
90, vinga, mai, ja m'agrada més. Però n'hem de posar 3 de xifres. El total, dit per ell mateix, que des d'aquí li enviem una forta abraçada en el dia del jazz, 101 discos, 30 com a líder i 71 com a col·laborador.
Déu-n'hi-do.
Fructífer.
Jolín.
Un crac, en Marco. Dit això, avui tenim tertúlia, polítics, Pere...
Sí, com cada dijous de finals de mes. Ens acompanyaran avui per part del PP el portaveu Cristóbal Marquès, per part del PSOE Josep Pastrana i per part de Més per Menorca Esteve Barceló. Parlarem de com pot afectar Menorca la derogació de la pròrroga dels lloguers en un context de pujada de preus que afecta sobretot a les famílies, les petites empreses i sectors econòmics tradicionals de l'illa.
Aquestes seran algunes dels temes que els hi posarem damunt de la taula. N'hi ha d'altres d'actualitat. Abans, però, anem a veure les notícies. Axel, per on passa l'actualitat menorquina?
Doncs passa un dia més per la vaga de metges. Avui ja és el darrer dia d'aquesta aturada, una protesta que es repeteix, recordem, una setmana cada mes i que podria allargar-se si no s'arriba a cap acord amb el Ministeri de Sanitat per la reforma de l'Estatut Marc. Segons el sindicat Cimeval, el seguiment de la vaga s'ha situat al voltant del 70% als hospitals i del 45% a l'atenció primària. A Menorca, per exemple, s'han suspès 8 operacions i prop de 70 consultes d'atenció primària i proves diagnòstiques aquest dimecres. Els pacients, tot i això, s'han mostrat comprensius amb la reivindicació del col·lectiu mèdic.
Pues yo cuando he venido no me ha afectado porque me han atendido bien.
Sí, sí, no he tingut cap problema. Quan he vingut d'urgències m'han agafat tot d'una.
Mira, tinc les 11 i 20 i els 11 i 20.
Sí, nosotros hem quedat molt contentes.
Bueno, teniu que preguntar en què... dónde estava el doctor de suplente i ja està.
Troc que és necessari aquesta vaga.
Tienen derecho, como todo el mundo.
Demanen que el nou Estatut Marc tingui en compte les particularitats de la professió mèdica i es posi punt final, entre d'altres qüestions, a les guàrdies de 24 hores. També és notícia que els ecologistes posen el crit al cel davant la possibilitat que s'eliminin totes les sancions a aquells que facin foc en espais protegits, també per als casos més extrems, com que es cremin intencionadament els boscos. El GOP denuncia que el PP està intentant modificar la llei per a la conservació d'espais de rellevància ambiental, la LECO, que protegeix les zones més rellevants com ara parcs naturals i les que formen part de la xarxa Natura. Miquel Camps és coordinador territorial de l'entitat ecologista.
Doncs això és una situació molt xocant, perquè hi ha casos d'aquests que poden ser constitutius de delictes, perquè el Codi Penal preveu un delicte d'incendis intencionats i resultarà que serà delicte i que no tindrà sanció administrativa, no?
Per als ecologistes, eliminar les sancions als piròmans pot generar un efecte crida del tot indesitjat. I acabem a Ciutadella, on l'Ajuntament ha carregat avui matí contra el conseller de la Mai Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, després que hagi culpat el consistori, recordem, d'abocaments il·legals al Port Antic. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que les pluvials fetes per Ports i Bé estan connectades a la infraestructura municipal i que, per tant, són totes dues administracions que empren el mateix sistema per evacuar les aigües de la pluja. Per a la batlessa Maria Jesús Begú, les acusacions del conseller Lafuente només pretenen desviar l'atenció per la polèmica gestió dels llots del Port Antic, pel qual hi ha una investigació oberta dins la conselleria.
Fent unes afirmacions completament intencionades que només pretenen desviar l'atenció i tapar les negligències que s'han duit aquestes darreres setmanes en el port de Ciutadella per part d'obres contractades i realitzades per Ports i Bé.
Per cert, que a partir de demà es reobre el pont de Secularsega. Els vianants podran creuar-lo de nou, tot i que els vehicles encara hauran d'esperar a que finalitzin les obres de reforma. També quedarà operativa a partir de demà la rampa de varada, la qual cosa permetrà tirar de nou embarcacions a la mà.
Moltes gràcies, Axel, a les 2:30, aquestes i d'altres informacions. Fins ara.
Que vagi bé.
Adeu.
Què diu la previsió meteorològica, Pere, per avui i aquest pont que ve, el pont del Dia del Treballador?
De moment, avui tindrem una jornada variable, moments de sol i moments de cel tapat per la presència de núvols baixos. El termòmetre oscil·larà entre els 15 graus de mínima i els 24 de màxima. El vent serà fluix, de llevant, amb brises costaneres. Pel que fa al cap de setmana llarg, demà i dissabte hi haurà intervals de núvols que poden provocar alguna precipitació feble i ocasional acompanyada de fang. Diumenge, la inestabilitat anirà a més, amb possibles pluges i tempestes. Temperatures similars i vent de llevant que es mantindrà tots 3 dies. Diumenge bufarà amb un poc més de força.
Aquesta és la previsió. Són les 12:18 minuts. Pausa i seguim.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:20 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i entram ja en matèria. Tenim a l'estudi d'IB3 Ràdio els nostres convidats, com sabeu, tertúlia política amb els portaveus dels partits polítics amb representació en el Consell Insular de Menorca. Portaveu en aquesta ocasió del Partit Popular, senyor Cristóbal Marqués, bon dia, com va?
Bon dia, molt bé,
benvingut.
Gràcies.
Portaveu del PSOE, senyor Josep Pastrana, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com va? I portaveu de Més per Menorca, avui saludam senyor Esteve Barceló, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
El ple del Congrés ha derogat el decret de llei que permetia prorrogar durant 2 mesos els lloguers que finalitzen el 2026 i el 2027. Començam també aquest mes ratllant un poquet d'habitatge davant d'aquesta situació. La incertesa entre milers d'inquilins és màxima perquè no saben què passarà amb ells i els seus contractes. Quines afectacions pot tenir a Menorca a la fi d'aquest decret? Poden augmentar els desnonaments? Què passarà amb les famílies vulnerables dels 200 casos congelats amb la moratòria aprovada el 2020? Com es gestionarà des del Consell Insular de Menorca si aquests casos se n'hi sumen els que puguin estar motivats per la finalització dels contractes?
Una situació que afecta una societat que pateix des de fa anys la manca d'habitatge i preus cada dia més cars. També la cistella de productes bàsics, els costos energètics i dels carburants. El mes de març l'IPC va pujar un 3,6% a les Illes Balears.
El passat 1 d'abril el Consell Insular de Menorca va presentar el pla de mesures per a pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Iran amb l'objectiu de protegir a les famílies, preservar llocs de feina i reforçar el teixit productiu de la nostra illa.
El sector del calçat de Menorca es troba en aquests moments negociant el conveni laboral amb la incertesa del sector davant la caiguda de vendes. Poques dècades enrere, l'activitat del calçat va ser una indústria amb molt de pes dins l'economia insular. Les empreses han anat reduint produccions i plantilla, ben igual que el sector de la bijuteria, un ofici que va marcar la vida econòmica i social de l'illa molt abans que el turisme. Com afavorir la diversificació econòmica de Menorca?
Ja ho sabeu, a dia d'avui el turisme és el motor econòmic del nostre destí. Enguany amb una nova iniciativa de la Fundació Foment del Turisme per allargar temporada, 3 setmanes d'art i cultura a les galeries de Menorca, sota el nom de Opening Menorca 2026. És una bona estratègia per inaugurar temporada turística el mes d'abril. A més, enguany, la temporada ve marcada per l'eclipse del segle. Quines mesures es preveuen des del Consell Insular davant el possible allau d'astroturistes que poden arribar a Menorca i l'impacte que pot generar damunt el nostre territori?
Tot i que la tendència va a la baixa, l'aeroport de Menorca encara requisen material geològic de l'illa que s'enduen els turistes en forma de souvenir. Durant el 2025 s'han recuperat 876 quilos de pedres, arenes i fòssils. Com hem de conscienciar els astroturistes i curiosos que escollin Menorca per gaudir de l'eclipsi?
I per acabar, posam aquí també un poquet de matèria de mobilitat, la carretera general, en aquests moments operatiu, es desviament provisional de la carretera a l'alçada de Talatí. La situació s'allargarà durant els pròxims mesos i també en marxa les obres del polèmic tram de Rafal-Rubí. Els treballadors estan ara a l'espera que es desplacin arqueòlegs per avaluar les restes arqueològiques trobades durant les feines de reforma. Temes varis, extensos, com és habitual, però a partir d'ara ja sentim la veu dels representants polítics, que primer de tot un minutet d'intervenció per posicionar-se. Senyor Cristóbal Marquès, del Partit Popular, endavant.
Hola, bon dia a tots. Bueno, lo primer és que jo crec que hi ha una reflexió general, que és que tenim un govern, és d'en Pedro Sánchez, que no governa, no? Està desaparegut, no té pressupost, sense mesures, no té majories en el Congrés, no aconsegueix aprovar decrets, no aconsegueix aprovar lleis, i això té conseqüències, no? I ho veiem a Menorca. A Menorca ho veiem en la vaga de metges, que és culpa del govern central, i també, ara recentment, aquests dies, amb el centre penitenciari, en la fuga de personal. I què dir, amb el tema d'habitatge, és un tema que ens preocupa, evidentment. Està clar que tot el que està passant no ho poden pagar els petits propietaris. Les pujades de preus no es poden pagar els petits propietaris, sinó que l'administració, que durant molts anys i durant els 8 anys d'Esquerra del Consell, pues li va faltar, per baixar el nostre punt de vista, fer polítiques més actives en matèria de vivenda, pues no poden assumir els petits propietaris, sinó que les administracions, com està fent el govern de Marga Proens, pues, ha de donar incentius que aquesta pujada pues, no reverteixi amb els llogaters, sinó que hi hagi incentius fiscals que faci que no pugin els preus, que són mesures que vol copiar ara mateix el govern d'en Pedro Sánchez.
Moltes gràcies. Sentim portaveu del PSOE, senyor Josep Pastrana.
Bueno, m'és greu discrepar amb el que deia el senyor Marquès amb el sentit de que el govern d'Espanya no fa res. De fet, se van proposar 2 decrets i un decret estava centrat exclusivament en l'habitatge, i si aquest decret no s'ha arribat a aprovar ha estat per es vot en contra de PP i Vox. Això crec que no ho hem d'oblidar, i també de Junts, també hi ha que dir-ho. A partir d'aquí, a part de lo que seria el decret, no hem d'oblidar que sí que hi ha una llei d'habitatge que el que permet és establir zones tensionades. Això s'està donant resultats, s'han aplicat, per exemple, a Catalunya, en el País Basc, hi ha certes ciutats també, per exemple, de Galícia, que també s'està aplicant, i és una manera de topar el que serien els preus de lloguer. És a dir, que, per tant, hi ha mecanismes que s'han implantat per part del govern d'Espanya i, sorprenentment, aquí aquest tipus de mesures no se volen aplicar. A més, estem veient de que la fórmula que s'està aplicant aquí no funciona, perquè el que estem veient és que els preus estan pujant exponencialment, i a més ens trobarem ara amb aquesta caiguda del decret tots els que no s'hagin acollit a el que era el decret quan estava en vigor, dins d'aquests 30 dies que hi havia, ens podem trobar amb més de 200 famílies afectades per uns preus que augmentaran exponencialment.
Moltes gràcies. Torn de paraula pel representant de Més per Menorca, senyor Esteve Barceló.
Gràcies. Bé, la introducció has obert tants de temes que, òbviament, no tindrem temps de tractar-los tots. I jo me centraré...
Al cap i a la fi, tots estan un poc entrellaçats.
Tot està interrelacionat al final. Jo me centraré en dos, que crec que són les que principalment poden afectar més les famílies menorquines. Començaré pel final, perquè has exposat temes de mobilitat, temes d'eclipsi solar que treu molta gent, per tant és un tema, la massificació turística, que preocupa, que estem a les portes d'una altra temporada i que, per exemple, no sempre és cap mesura efectiva per limitar la afluència de vehicles a Menorca, i per tant tornarem a sofrir una altra temporada sense posar remei quan tenim una llei des del 2023 que permetria prendre mesures. També mesures puntuals amb afluència d'espais, vull dir, no ho centrem tot només en aquest articulat dels vehicles, sinó que la llei permet moltes altres mesures a prendre per evitar aquesta congestió. I per altra banda, i ja tornant a l'inici de l'exposició, jo crec que tothom coincideix en que l'habitatge és el principal problema a dia d'avui, i és percebut així per tothom, i ens trobam una mica en la D'una banda, que no hi ha mesures a curt termini que funcionin i, per tant, totes les mesures que es prenguin a curt termini són temporals i han de ser clars en aquest aspecte, i que les mesures a llarg termini pues, necessiten el seu temps. Però, clar, quan es posen damunt la taula mesures temporals per guanyar temps, per posar mesures a llarg termini, ens trobem amb aquesta incoherència del Partit Popular, com és votar en contra d'aquest decret que permetia, com a mínim, guanyar temps en l'escenari actual que tenim. I aquesta incoherència es manifesta quan, en el darrer ple del Consell, perquè anem a aterrar a Menorca, que passa, duen una proposta en diferents punts que no arriben en el ple perquè molts punts eren coincidents amb punts que havia presentat Més per Menorca i que havia votat en contra 3 mesos enrere, i el punt que se salva és precisament donar suport a aplicar el decret 826, que durant el mateix ple retiren aquesta referència perquè saben que ells després hi votaran en contra en el Congrés. Per tant, una incoherència màxima, absoluta, i que han de saber de quina banda està el Partit Popular, dels grans tenidors o de les famílies que necessiten on viure.
Moltes gràcies. Obrim debat, torna lliure. Endavant, senyor Marquès.
Evidentment, des del Partit Popular estem amb els menorquins, com no pot estar d'una altra manera. Ara bé, ja que dius les coses clares, des del Partit Popular ho feim. Durant 8 anys, a Menorca i a Balears hi ha hagut polítiques antihabitatge. Així de clar, antihabitatge. El decret 9/2020, que convertia a les zones dels municipis on hi havia els pisos amb rústic, que, no es, que això vol dir que no es poden construir els pisos, és una política antihabitatge. Que es PTI baixi altures és una política antihabitatge. Que es PTI baixi densitats és una política antihabitatge. I que estem fent nosaltres? Pues justament el contrari, el que el Consell Insular de Menorca no havia fet mai. És a dir, comprar terrenos perquè l'Ibavi pugui construir, o comprar fins i tot edificis buits a mig construir o construïts que no estan en utilització per dedicar-los a habitatge. El Consell Insular de Menorca està fent el que no s'ha fet mai a Menorca. Ara bé, hi ha una realitat que és evident. Menorca ha passat de 80.000 persones a 100.000 en 20 anys. Hi ha 20.000 persones més que viuen a Menorca durant aquests darrers 20 anys. Per tant, com a cada pis s'han construït. Aquí torn. Durant 8 anys de govern d'esquerra s'han fet polítiques antihabitatge que no han facilitat que es construeixin pisos a les zones de creixement dels municipis. Revertir tot això, pues, no és fàcil. El govern, el Consell, posa mecanismes damunt la taula, eines per poder agilitzar llicències com les ECUs, però després ens trobem que hi ha municipis d'esquerres que no utilitzen aquestes eines per tenir llicències més ràpides i que es pugui construir més, que és el que falta a Menorca. Falten més pisos.
Bueno, aquí s'han mesclat bastantes coses. Nosaltres considerem que l'ordenació del territori és fonamental i que no se pot construir a qualsevol preu i a qualsevol banda. Estic que, per tant, nosaltres considerem que això és importantíssim. Crec que, per una altra banda, s'ha de fer una aposta molt important respecte a el que seria la rehabilitació. Hi ha un percentatge molt alt de vivendes a les poblacions que estan deshabitades i crec que aquí sí que s'ha de fer una passa endavant. I també hi ha que dir que en aquestes dues darreres legislatures passades se va fer un esforç important per lo que era vivenda de protecció oficial. Sorprenentment, el Partit Popular ens està acusant de que no se va fer absolutament res, però resulta que ara mateix l'únic que hi ha són les promocions que se van deixar pendents per part del govern del Partit Socialista i dels altres partits que estaven en coalició, i sorprenentment resulta que no, ara mateix no veiem cap promoció nova que s'estigui posant en marxa, si no únicament paraules buides de que sí, que s'aplicaran a vivendes i que s'intentaran fer noves promocions, però realment això no està arribant. Una altra de les qüestions que crec que sí també és important recordar és que l'any 2023, el pressupost del 2023 que nosaltres vam deixar damunt la taula, ja hi havia una partida destinada per compra de solars per poder fer habitatges. I recordar que gràcies a que aquesta partida era el 2024 amb els pressupostos prorrogats, se va poder fer la compra de solars de Mercadal. És a dir, crec que hi ha que ser una mica coherents amb el que s'està dient respecte a aquesta qüestió. I finalment, Jo crec que el que sí que s'ha de tenir en compte és que efectivament hi ha hagut un creixement exponencial de lo que és la població de Silla de Menorca i que, per tant, s'hauran d'implementar una sèrie de mesures i tenint en compte les noves circumstàncies que ens trobem ara mateix. Però això no significa que tinguem que construir en rústic perquè entenem que va en compte de lo que és l'esperit de conservació i de territori que crec que hem de tenir molt en compte respecte a lo que és el model territorial de Silla de Menorca.
Jo crec que ja sortia la introducció, que està tot molt interrelacionat i una mostra d'això és això que apuntava ara el senyor Marquès, ha xerrat d'aquest increment poblacional, que increment poblacional no es deu a un augment exponencial de la natalitat de les famílies menorquines, sinó que és una importació clara de mà d'obra per un model turístic depredador que no feia més que créixer, 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 créixer. Fiar-ho tot a la construcció no resoldrà mai cap problema, és un cercle viciós. Per tant, com s'apuntava, hi ha habitatge que està buit, habitatge que s'està destinant a lloguer turístic de forma il·legal, hi ha habitatge que es pot rehabilitar, que es pot redimensionar, però sempre mantenint aquest consens, crec que hi ha hagut tradicionalment a Menorca, de mantenir aquest equilibri entre les famílies que visquin en els nuclis urbans, tot i que veiem que malauradament molts se veuen expulsats i van acabant de viure urbanitzacions, això genera tensions i manca de serveis, perquè les urbanitzacions estan pensades per turistes, no per als residents, i després el camp, deixa-lo també per al sector primari, perquè turistificar més el camp vol dir incrementar els problemes de mobilitat, no tindrà serveis, es farà tot molt més complicat. I per altra banda, pensem bé amb alçades i densitats, perquè això vol dir a la pràctica increment de places, o posant límits i planificant bé, o és mai acabar. Vull dir, és una carrera sempre endavant, sempre a créixer, i que ja veiem que mai construiràs en ritme de la gent que importes.
Sí, bueno, hi ha previstos programar 250 habitatges nous durant els propers anys. Això és la feina que ha fet el govern i el Consell, comprar terrenos que no n'hi havia o adquirir, pues edificis. Però qui ho ha fet? Ho ha fet un govern del Consell del Partit Popular, no ho va fer l'Esquerra. La realitat és la que és, no? Amb el tema de rústic, nosaltres no volem fer pisos a mig del camp, evidentment que no, no és això. Però la realitat és que el govern d'Esquerres, de la Francina Armengol, a les zones d'escreixement dels municipis, on ja estava estipulat que hi havia pisos, que tenien que construir-se pisos, és a dir, un carrer que a l'esquerra està construït i a la dreta no està construït, doncs allò ho van transformar en rústic. No volem construir mig del camp, sinó ja, on el pla general ja ho preveia. Mentrestant, què estem fent? Doncs donar eines als ajuntaments, eines a la gent que no s'havien fet tantes. Per exemple, que es puguin transformar locals d'oficines o comerços amb residències. Hi ha moltes, els nuclis urbans han evolucionat molt els darrers anys, hi ha moltes plantes baixes desocupades d'antics comerços que s'estan transformant en residències i això és important i ho ha posat en marxa el Partit Popular. Després, estem fent inspeccions com mai per frenar tot el que és el lloguer vacacional il·legal. I després, quines eines més es posa damunt la taula? Pues, per exemple, SECUS, no? Que hi hagi entitats que puguin agilitzar tots els tràmits d'urbanisme. Jo estic a regidor d'urbanisme, hi ha un gran col·lapse a tots els ajuntaments per donar llicències, posar amb aquesta eina per als ajuntaments perquè les llicències puguin anar més ràpides. I després, hi ha cap, eh? El que no té sentit és que fins a l'O tenim carrers on hi ha construïdes plantes baixes, l'O que és el meu poble, plantes baixes més 3. No té cap sentit que un dia es desperti un polític i digui, ara només podran fer plantes baixes més 2. Això no té cap sentit i és el que va passar amb el PTI. Per tant, tornem en el seny, en el sentit comú, a fer coses que ja s'estaven fent en els municipis de Menorca, i si són 20.000 persones més, el que no pot ser és que no faguem res, que és el que volia fer l'Esquerra. Gràcies.
Bé, bueno, aquí el que hi ha que recordar és que, per exemple, per part del Partit Socialista ja s'ha de fer una proposta respecte a el que seria compra d'habitatge per rehabilitar i per ja, perquè entenem que es comprar sol d'aquí que està construït l'habitatge es perd un temps que consideram que ara mateix és necessari aplicar totes les mesures possibles. A més, se va demanar que s'augmentés el pressupost que estava previst per la compra de tant d'habitatge com de sòl, sorprenentment, aquestes esmenes que nosaltres vam fer en aquest pressupost no van sortir endavant. És a dir, es va considerar de que amb el pressupost que, que el Partit Popular havia considerat, que estem donant 1,5 milions d'euros, era suficient. I resulta que, sorprenentment, aquest pressupost ja s'ha quedat curt, perquè, per exemple, estem veient que la compra de catisa, únicament la compra de catisa, això ja s'està menjant tot aquest pressupost. Per una altra banda, l'ordenació territorial és molt important i nosaltres consideram que, no hi ha que dir certes falsedats. Aquí estem ratllant que els plans generals són els que regulen el que seria l'ordenació de cada un dels municipis i que a partir d'aquí hi ha zones que segons el senyor Marquès, en el seu moment el govern de Francina Armengol va convertir en rústic, sí. Quan això no és així, sí. Això no és així, això no ha succeït a cap municipi aquí de l'illa de Menorca, és a dir, que per tant hi ha que tenir en compte que certes afirmacions no són certes. I una altra de les qüestions que crec que sí que hi ha que tenir en compte és que efectivament nosaltres teníem molt clar que les persones, és a dir, els residents, tenien que viure a el que eren els nuclis tradicionals i que el que eren les urbanitzacions tenien que estar destinades per al turisme. Per això, en el seu moment, l'illa de Menorca ja va ser referent a eliminar el que era el lloguer turístic a les zones urbanes. És a dir, crec que s'han anat fent passes en aquest sentit i també no hem d'oblidar que van multiplicar per dos el que era el nombre d'inspectors turístics. Efectivament, s'està fent una feina, crec que hi ha que reconèixer la feina per part del Partit Popular respecte al que s'està fent, però tampoc s'ha d'oblidar la feina que s'ha fet a les anteriors legislatures respecte a aquest tema.
Un apunt molt breu sobre la conversió, per exemple, de locals comercials amb habitatge, que pot tenir sentit en molts casos. De fet, hi havia plans generals que ja ho permetien sense modificar un decret, però, tristament, és una altra problemàtica que tenim, la desaparició d'aquest teixit, aquest comerç local, d'aquesta vida, que estem expulsant els residents del centre dels pobles i ciutats i que no tenen tampoc ni comerços on anar a comprar cada dia i al final acabem en grans superfícies a polígons industrials. Això és una cosa que també ens hauríem de mirar. Per altra banda, tenim moltes zones que els plans generals ja preveuen com a urbanitzables i que no s'estan desenvolupant i, en canvi, estem potenciant de facilitar que zones en rústic que tenen un preu, òbviament, molt més econòmic, els promotors es dediquin a especular i a fer negoci amb aquestes zones en comptes de construir a zones que ja estan previstes, que tenen una exigència segurament de percentatges precisament d'habitatge de protecció oficial, que és el que fa falta i que anem enrere, i és més atractiu si li poses en safata que pugui comprar un terreny més econòmic i que tregui més benefici. Si ho fiam tot en el mercat, l'habitatge mai el resoldrem. O mos creïn de debò l'article de la Constitució que diu que l'habitatge és un dret, o mai faran res. Sempre el mercat va per seus interessos, no per l'interès de la ciutadania, sinó per omplir les butxaques dels inversors. Per tant, no ho podem fiar en el mercat, les administracions han d'intervenir i han d'intervenir en sentit i en vocació de servei públic.
Sí, jo no entenc com s'ha fet segons quines afirmacions aquí. No ho entenc. És a dir, el decret 9/2020 del govern de Francina Armengol va convertir zones urbanitzables en rústic, on hi havia pisos. Jo em sembla mentida que neguem una realitat quan jo tinc informes de l'Ajuntament de Ló, aquesta regió d'urbanisme. Una altra cosa no sabré, senyor Pastrana, però aquí està regió d'urbanisme, té aquests informes dels tècnics. Hem començat a rac, vaig tenir la sort també d'intervenir un pla general, que diuen el que diuen. I aquestes zones urbanitzables on havien d'anar els pisos a municipis com els de Ló es van convertir en rústic. I aquesta és una realitat comprovable. Dit això, que quedés clar. La compra de terrenos. Vostès xerren de la compra de terrenos i que si fa falta més pressupost o no fa falta més pressupost. Pues, hi podem estar d'acord. Potser fa falta més pressupost per el Consell en la compra de terrenos. Ara bé, deixem una cosa clara. amb l'Esquerra, amb els 8 anys d'Esquerres, no es va comprar ni un terreno per fer pisos a Menorca. I ho està fent el Consell Insular de Menorca amb un equip de govern del Partit Popular. I anem a ser una conclusió de tot el tema de l'habitatge. Falten pisos o no? Si falten pisos a Menorca, si falta vivent a Menorca, doncs posem els mecanismes perquè sigui més fàcil tenir més habitatge a Menorca. No des del bloqueig o des de no fer res, com feia l'Esquerra, sinó amb mesures. Tenim clar que construir un pis, el que està fent el Consell, des de que es compren uns terrenos fins que s'acaba, fins que podem donar les claus d'aquells pisos, no és un procés ràpid, s'està fent. Mentrestant hi ha mecanismes, eines, que està posant el govern i el Consell damunt la taula dels ajuntaments. El que passa que també hi ha ajuntaments que el volen utilitzar i ajuntaments que no el volen utilitzar. Jo crec que, erròniament, només per un tema polític que ho fa un altre partit.
Voleu ratllar un poquet també de diversificació econòmica de Menorca, ratllar un poquet de l'opening cultural? Bé, no sé si voleu apuntar algun altre...
Sí, jo anava a afegir que explica que el govern posa eines i per partidisme no se li dona suport i s'acaba de definir perfectament que el govern posa eines per prorrogar lloguers, per limitar els preus dels lloguers i per partidisme no se'ls dona suport. Vull dir,
no, és perquè no funciona.
Mos haurien de mirar en el mirall. Això de que no funciona, si encarregam els informes a mida amb la conclusió abans de fer l'avaluació, ja saben que sortirà. Però tenim casos que sí que funciona.
Com el Consell d'Esquerra sense carretera.
I jo tinc... ara xerrant de carretera, si vols.
Endavant.
I jo tinc exemples que puc xerrar en primera persona de que gràcies a la limitació de preus, gràcies a aquests contractes de llarga durada, gràcies a això, doncs no tens aquestes pujades d'un 50% del preu del lloguer i pots tenir una estabilitat i pots tenir un projecte de vida quan toca. Sí. Carretera, si hem de xerrar de carretera, crec que està a la vista de que s'estan fent unes actuacions que també demostren la incoherència de l'equip de govern, en el sentit que dos trams adjacents, una solució que és vàlida un tram, no és vàlida per un altre, i que òbviament no s'ha fet gens de cas a les instàncies internacionals que diuen que s'esperessin a actuar amb actuacions que fossin irreversibles, haver analitzat bé la situació. Qualque dia sabrem el net de tot.
Sí. Estic convençut que sabrem el net de qui va enviar segons quins informes sense que passessin per cap tècnic del Consell Insular de Menorca. I molt prest sabrem qui ho va enviar i quan i amb quina intenció política. Els menorquins s'han votat en el Partit Popular per una cosa, perquè acabés la carretera general de Menorca amb el tram Mohalo. Ho van votar així, és una demanda dels menorquins que després de 8 anys amb línies grogues s'acabés la carretera general de Mohalo, i és el que estem fent. No ha estat fàcil, evidentment no ha estat fàcil quan entres al Consell Insular de Menorca i trobes que no hi ha ni un projecte, que tot està sense fer, no és fàcil, però s'està fent, no? I és el que volien els menorquins, i evidentment acabarem les obres. Ara bé, és una llàstima que des dels partits d'esquerra s'hagin intentat posar palos en les ruedes perquè la carretera no s'acabi, no? És una llàstima. Fins i tot intentant manipular organismes internacionals amb informes que cap tècnic del Consell ha firmat ni ha validat, que cap tècnic del Ministeri ha informat ni ha validat, i que després de tot això, encara quan els demanem accés a l'expedient, el deneguin. I deneguin que vegem que té l'expedient del Ministeri de Cultura, no? I jo em deman que pretenen amagar, doncs jo crec que molt prest, aquest any, o antes d'assistir, fins i tot sabrem que estan amagant.
Curiós, perquè ja diria que el Consell Insular de Menorca té tota la documentació que li ha compartit el Ministeri de Cultura. Ho he comprovat jo amb els meus propis ulls perquè tinc accés en els expedients.
Hi ha una pregunta molt fàcil, la puc fer?
Vinga.
S'informe alternatiu de Rafael Rubí, que qualcú va contratar, ha dit de segons quines maneres i tal, que fins i tot els funcionaris no volien pagar... Qui el va enviar? Que no ha estat validat per cap funcionari del Consell. Qui el va enviar al Ministeri? I quan?
no sé quin informe alternatiu xerra.
El famós projecte alternatiu de l'esquerra sobre Rafael Rubí.
És que està enviat a la Comissió de Medi Ambient i la Comissió de Medi Ambient va dir que no hi havia cap problema en executar.
En el Ministeri, sense cap informe tècnic del Consell validat per cap funcionari, com va arribar en el Ministeri i qui el va enviar? Si ho poden contestar, doncs sabrem el net de tot això i potser sabrem perquè no ens donen accés en aquest expedient.
No li cap de dir que el Consell té tota la documentació, però no diu, perquè jo ho he consultat, jo el desconec, el que sí que sé és que UNESCO, fins on jo sé, no és un organisme que es deixi manipular, precisament, i crec que si qualcú ha intentat deu haver fracassat. Jo sí que he vist gent que s'ha fet fotos amb la directora general de l'UNESCO precisament i no li ha sortit massa bé. Vull dir que és curiós que les solucions a nivell serveixin per Estrada de Talatí, no serveixin per Rafael Rubí. És curiós que el canvi de rasant sigui un problema a Rafael Rubí per fer una estructura elevada i ara veiem com se fa, se rebaixa un canvi de rasant a la zona de Talatí precisament per resoldre aquesta problemàtica. Vull dir que solucions tècniques sempre n'hi ha, complint en la legalitat.
I la darrera pregunta i me calla. I per què en 8 anys no van fer res?
Crec que en 8 anys es van fer unes quantes coses, perquè en 8 anys ningú se'n recorda d'estram Ciutadell Ferreries,
jo cert d'estram de Molo, evidentment.
D'estram de Sanllàs de l'O, estram de l'Argentina, no s'ha fet res. I vostès...
Esboquessin el pont que hi havia mig construït, per què no el van esbocar en 8 anys? No hi havia prou temps.
Vostè recorda que van patir una Covid, recorda que se van haver d'adaptar la llei de carreteres perquè aquell pont no va aparèixer des de res, va aparèixer d'un projecte del Partit Popular anterior. No sé si vostè coneix o sap que la tramitació de la revisió del Pla Territorial Insular en paral·lel a l'expedient de la candidatura de Patrimoni Mundial es va fer feina en paral·lel per incorporar les directrius europees de paisatge a l'ordenament territorial de Menorca. Això ara mateix, el Consell Insular s'ho ha saltat. Tot això s'ha fet feina i en el punt en què estava, que era legal i totalment en totes les cobertures jurídiques per poder-ho fer, hi va haver un canvi. Hi va haver un canvi de govern i en comptes de seguir el camí que hi havia, s'ha refet.
No diuen que vostès no ho van fer perquè hi havia repercussions jurídiques per vostès, per qui prenia la decisió de tirar un pont que ja estava construït, i per això no van prendre aquesta decisió en 8 anys. Van ser incapaços, no van ser valents, no ho van fer, van gestionar el Departament de Carreteres del Consell com el van gestionar, i tothom ho sap, que ha estat el pitjor Departament de Carreteres de la història del Consell, i no van fer absolutament res. I com li deia antes,
en canvi, van poder fer 15 quilòmetres en 4 anys. En altres no van fer res.
En altres mos van votar per acabar la carretera general i l'acabarem amb tots els informes favorables i tot i tot, tots els pales a rodes que ha posat l'esquerra.
Senyor Pastrana.
Jo crec que aquí hi ha consens que tothom vol que s'acabi la carretera general. Sí. De fet, la carretera general no s'acabarà mai perquè la carretera general necessita modificar-se constantment i necessita el seu manteniment. És a dir, a partir d'aquí, jo crec que això que s'està dient, que l'esquerra no vol acabar la carretera general, simplement és mentida. És a dir, anem a ser coherents amb el que s'està dient. Respecte a que els governs d'esquerres no van fer res durant 8 anys de la carretera general, també és una mentida, perquè només hi ha que veure tots els trams que se van construir, estan de Ferreries, el tram de l'Argentina, i una altra de les qüestions que també crec que hi ha que destacar és que nosaltres no estem en compte de les rotondes a doble nivell, perquè de fet s'han construït rotondes a doble nivell amb els governs d'esquerres. Dic que, per tant, l'únic que passa és que, tenint en compte la situació de Rafael Rubí, no és la millor, solució. Com us va passar? Com us van trobar en que el Partit Popular, en el seu moment, va decidir, en contra de lo que deia la majoria de la població de la illa de Menorca, doncs posar aquells dos ponts que no servien absolutament per res, quan, a més, hi havia solucions que permetien no tenir aquestes rotondes a doble nivell. És a dir, mos estaríem trobant en una situació que, lògicament, com m'ha dit el senyor Barceló, mos tenien que adaptar el que era la normativa europea de paisatge, estarien tramitant el que era el pla territorial insular, es teien també, per una altra banda, també en totes les qüestions de la Menorca talaiòtica, i tot això tenia que encaixar. Per aquest motiu, fins que no hi havia aquesta, diguéssim, aquesta legalitat per poder tirar aquests ponts que estaven construïts sense aquest tipus de consens, perquè, curiosament, no deixa de ser curiós que s'hagués començat per els ponts, quan s'hauria pogut començar per una altra banda. És a dir, allà on hi havia la polèmica, resulta que el Partit Popular va i deixa dos ponts allà. Bueno, anem a ser una mica coherents amb el que s'està dient. A més, resulta que ara ens trobam en que possiblement ens trobam en restes arqueològiques, bueno, que potser...
O sorpresa, que hi hagi restes arqueològiques allà.
Exactament. Que potser bueno, no, el que faran no, és que els ponts es tinguin que tirar sí o sí.
No, jo crec que no es poden dir segons quines barbaritats.
Barbaritats.
No, vale? No es poden dir segons quines barbaritats. Vale. Primer, restes arqueològiques. Tenim la sort que a Menorca som una illa rica en restes arqueològiques i ens en trobem a moltes zones. Jo he tingut la sort de ser director de patrimoni del Consell Insular de Menorca, on vam fer la carretera de Torralba, la carretera que coneix l'O i que l'emporté, que la va fer el Partit Popular, perquè si no estaria feta, i la carretera de Torralba, doncs, ens van trobar 6 o 7 tombes de baix a carretera quan estaven fets les obres i es van fer les feines arqueològiques pertinents. Com també m'ha passat a l'O, sent regidor d'urbanisme, quan hem fet tot el carrer nou de Ramal, i també obrint tot el carrer nou de Ramal, pues, evidentment trobes restes quan és algú totalment normal, i per això hi ha els arqueòlegs que fan la seva feina. Ara bé, el que no pot ser és que el consens només és quan governes l'esquerra. No, quan governes l'esquerra hi ha consens. Quan governes la dreta no hi ha consens. Les enquestes ho diuen, els estudis d'opinió ho diuen, la majoria dels menorquins diuen que s'ha d'acabar la carretera general. Que ja n'hi ha prou de tenir 8 anys de línies grogues, amb moltes excuses, perquè hi ha moltes excuses, i ja ho han sentit vostès, que excuses mils per no fer res sense carretera, però que se tenen d'acabar les obres. I nosaltres, des del Partit Popular, pues l'acabarem.
Darrers dos minutets. Estem
tancant, no?
Podeu tancar, podeu canviar de tema, però sí. Tenim dos minuts.
No, jo...
podeu xerrar, valorar l'opening.
No, jo faré una mica de conclusió del que m'està xerrant, que al final la conclusió és que a la vista de la situació no resoldrem en breu els problemes d'habitatge, seguirem tenint les famílies aquesta por de quedar enmig del carrer perquè no hi ha una visió d'estat, per dir-ho de qualque manera, de mirar per elles, i per tant per interessos partidistes no se'ls donen aquestes garanties de poder seguir vivint a casa seva, i en el cas de Menorca, a més d'aquesta problemàtica familiar, tindrem un altre estiu carregat de gent, carregat de cotxos, i tornar a residents ens hauran de tornar a amagar a casa nostra perquè no podrem sortir al carrer.
Bueno, bàsicament, jo crec que el problema d'habitatge és un problema greu, crec que és un problema que s'ha d'afrontar, és un problema que crec que aquí, en aquest cas, sí que hi hauria d'haver consens, i de fet, jo crec que en aquest cas la població sí que hi ha consens absolut en que els preus no poden seguir pujant i que s'han de limitar d'alguna manera, és a dir, que per tant crec que s'ha de fer feina en aquest sentit, i per una altra banda, crec que també el que s'ha de fer molta feina és amb un canvi de model econòmic de l'illa de Menorca. Han d'anar cap a un model econòmic d'alguna manera han de rebutjar aquest monocultiu turístic i anar cap a una diversificació que crec que això ens ajudarà a tots per evitar tots aquests problemes de mobilitat que tenim a la temporada d'estiu i tots els problemes de saturació derivat d'aquest model turístic que tenim ara mateix com a monocultiu de la nostra economia.
Moltes gràcies a tots tres, senyor Cristóbal Marquès, portaveu del Partit Popular, senyor Josep Pastrana, portaveu del PSOE, senyor Esteve Barceló, portaveu de Més per Menorca, que heu de passar un feliç dijous i bona entrada del mes de maig, que tenim ja demà el Dia del Treballador i un pont de tres dies. Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I escorre llengua.
I escorre llengua, exacte.
El Dia Menorca. Ara tornem. Vetres Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Menorca, fet a casa.
Mai t'aturis ni un moment, deixa que se t'enduguis vent. És una festa permanent i així és com més me mola. Mai t'aturis ni un moment, deixa que se t'enduguis vent. És una festa permanent i així és com més me mola.
Monanam amb pèl de gall, família, que tingueu bon pont. Demà actuen dins els actes d'Escorre Llengua Amor, pèl de gall gratuït amb moltes altres activitats i, a més, una salutació als amics cellers Vi Menorca. La seva primera festa se celebra també aquests dies al Centre d'Amor. Feliç pont i m'ho retrobem aquí dilluns, al Dia Menorca.